Bon dia. Maià de Montcal pot donar per fi per acabades la primera fase de millores al carrer Girona, la principal via del poble.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
S'ha insistit? Sí, molt. Molt des del primer dia. Tant l'antic ajuntament, perdoneu, com l'actual. Els serveis tècnics van entrar primer en Telefònica, tenia subcontractada el servei a una altra empresa, van fer la feina relativament ràpid dintre de la insistència, però llavors ens van trobar que hi havia tres o quatre companyies més que també penjaven d'aquest pal. Que ens va dir Telefònica, és a dir, nosaltres ja hem fet la feina, però no podem retirar perquè si no traurem el servei d'aquestes companyies. Llavors es va insistir en aquestes companyies, es anaven vinguent a poc, es anaven traient els serveis i finalment hem aconseguit que totes fessin la retirada d'això.
És l'alcalde de Maià de Montcal, Tavi Casadevall, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. El mes de maig les obres ja estaven completades, però un pal de telefonia ha estat obstaculitzant un dels carrils de la via durant tot aquest temps. L'Ajuntament aquesta setmana ha aconseguit que els diversos operadors telefònics s'hagin posat d'acord per venir a retirar el pal de la via i reubicar-lo a un altre lloc. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 19 de setembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Espai Cràter presentarà dues experiències noves pels visitants l'any 2024. Un nou videomapping sobre el talús i un club immersiu seran els canvis importants que es duran a terme durant l'any vinent. Mieres vol tenir llar d'infants al curs vinent. És la intenció del municipi de cares al curs 2024-2025. Ho ha explicat la directora del centre, Carme Teixidor, en el marc de la celebració del 90è aniversari de la inauguració de l'Escola al Poble, que s'ha fet aquest diumenge. Ràdio Olot i Olot Televisió enceten nova temporada amb algunes novetats en la seva programació. Destaca la incorporació de més reportatges d'àmbit comarcal a la grella de la televisió. L'estrenen un programa dedicat als 25 anys a la cadena i canvis a la imatge d'alguns dels seus programes. A la ràdio, per la seva banda, tornen les tertúlies al vespre. En cultura, la novena edició del petit format arriba amb noves ubicacions, com l'estudi de Noni Barea com a principal novetat. Enguany estarà formada per 5 espectacles molt diferents, entre ells repartits en 4 dies de festival. El festival Música als Masos posa el punt i final amb el seu màxim d'assistència i amb la idea de seguir ampliant la seva proposta musical per tal d'oferir el màxim nivell possible. En esports parlarem de la Unió Esportiva Olot, que arrenca la primera divisió femenina com un coet. Les olotines lideren la categoria després de marcar 8 gols en 2 partits. Les jugadores d'Eduardo García jugaran tots els partits com a local aquesta temporada a l'estadi municipal d'Olot. I sobre dues rodes, el pilot Martí Vayreda tanca un dels millors cursos de la seva carrera. El pilot garrotxí reconeix que, tot i lesió al menisc, ha fet una temporada molt bona.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
La votació del català a Europa s'ajorna. Obrim el focus. Ho hem conegut aquest mateix dimarts al matí, la votació del català a Europa s'ajorna i les discussions continuaran. La reticència d'alguns estats que demanen més temps per estudiar la proposta ha portat a proposar la votació que necessita unanimitat per aprovar-se. Rivera amenaça de reclamar a Badalona els 2 milions per a la zona de baixes emissions que el Albiol ha endarrerit. En una entrevista als matins de TV3, la ministra per a la transició ecològica en funcions acusa alcaldes del Partit Popular de seguir una mena de senya identitària ideològica contra la salut pública. En successos mor un ciclista de 70 anys atropellat per un cotxe a Camprodon. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident que ha tingut lloc aquest dilluns al Passeig de la Muralla. Restablerta la circulació a la R4 de Rodalies, tallada 2 hores per un atropellament. Segons Adif i Rodalies, a primera hora hi ha hagut un accident d'una persona en un punt de pas no autoritzat a l'estació de Cornellà. En esports, les futbolistes es presentaran a la convocatòria de València. Les futbolistes de la selecció espanyola femenina, en aquest cas del Barça, tenen bitllet a per sortir de Barcelona a les 4 de la tarda d'aquest dimarts. I Elon Musk planeja ara imposar un petit pagament mensual a tots els usuaris de Twitter, ara anomenat X. El magnat argumenta que és l'única manera de combatre grans exèrcits de bots.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Durant les pròximes hores notarem que baixa la temperatura. Aquesta baixada serà una mica transitòria fins demà, però demà passat podria ja pujar la temperatura mínima. Bé, per exemple, ahir la mínima va ser de 17 a Olot, amb una màxima de 26, igual que a Vic, 17 i 26. A Puigcerdà, 12 i 21, es va notar la refrescada muntanya, el Pirineu, Sant Pau de Segúries, el Ripollès, 13 i 23, pel que fa a temperatura, però es va disparar a l'Empordà. Per exemple, la Bisbal d'Empordà, amb vent del sud, van arribar als 33 graus, a Medinyà, als 32, que és una temperatura molt alta. Ja diem que això avui doncs baixarà amb un dia estable, amb un dia de sol. A la tarda alguns núvols poden progressar pel sud. Ens comença a arribar pluja per l'Ebre, per Tarragona, això queda molt lluny, però podria ser que ja la nit matinada comencés a ploure. I de fet aquest dimecres el temps canviarà. Matí, matinada, ja amb pluges, alguna tempesta que pot ser forta al litoral i prelitoral, sobretot cap a la selva, potser Osona, i destaquem doncs que les pluges podrien ser importants, fins i tot superar els 20 o 30 litres per metre quadrat. La tarda quedarà variable, núvols, clarianes, xàfecs, a qualsevol indret, tant a la costa com a l'interior, i per tant també podem rebre algun ruixat més per la Garrotxa. La fase màxima de pluja seria doncs la matinada i el matí d'aquest dimecres.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 19 de setembre de 2023. Com sempre, l'actualitat més pròxima a l'antena de Ràdio Olot. I avui comencem parlant de Maià de Montcal, que pot donar per fi per acabades la primera fase de millores al carrer Ginora, la principal via del poble. El mes de maig les obres ja estaven completades, però un pal de telefonia ha estat obstaculitzant un dels carrils de la via durant tot aquest temps. L'Ajuntament aquesta setmana ha aconseguit que els diversos operadors telefònics s'hagin posat d'acord per venir a retirar el pal de la via i reubicar a un altre lloc. En zona més detalls, en Gerard Puigdemont.
La primera fase de les obres del carrer Girona de Maià de Montcal ja fa 5 mesos que van finalitzar, però un pal de telefonia impedia poder dir que estaven completades al 100%. Durant tota la primavera i tot l'estiu, els veïns del poble han hagut de conviure amb un pal de telefonia ubicat ben bé al mig del carril de sortida del poble. En parla l'alcalde de Maià de Montcal, Tavi Casadevall.
S'ha insistit? Sí, molt. Molt des del primer dia. Tant l'antic ajuntament, perdoneu, com l'actual. Serveis tècnics van entrar primer en telefònica, tenia subcontractada el servei a una altra empresa, van fer la feina relativament ràpid dintre de la insistència, però llavors ens van trobar que hi havia tres o quatre companyies més que també penjaven d'aquest pal. Que ens va dir telefònica, és a dir, nosaltres ja hem fet la feina, però no podem retirar perquè si no traurem el servei d'aquestes companyies. Llavors es va insistir en aquestes companyies, anaven vinguent a poc, es anaven traient els serveis i finalment hem aconseguit que totes fessin a la retirada d'això.
I no ha estat fins aquest dilluns quan per fi s'ha tret el que era un obstacle enmig de la via i que ara es reubicarà provisionalment al costat del parc a l'espera de fer passar tot el cablejat de manera soterrada. Des del consistori asseguren que dins el mal era millor tenir el pal al mig de la calçada que treure ells pel seu compte amb el perill de deixar sense telèfon i sense internet els veïns durant tot aquest temps.
Era més important garantir el servei que retirar el pal. Al final, el pal sí que molesta, però és visible al primer moment que arribes amb el cotxe. És fàcil esquivar-lo, és fàcil esperar quan l'altre cotxe ve. No hi havia un perill de que pogués caure com per dir, ostres, això pot fer mal a algú. Per tant, per nosaltres era més important continuar amb el servei al poble que no treure el pal per evitar l'obstacle al mig del camí.
Ara, doncs, la primera fase de les obres de millora està completada. Des de l'Ajuntament, però, ja avancen que la segona i la tercera fase de millores haurà d'esperar i és que la quantitat de diners que val no la pot fer front un ajuntament tan petit com el seu. La primera fase ha costat al voltant d'uns 300.000 euros i s'ha pogut fer gràcies al Pla Únic d'Obres i Serveis. Les dues següents fases, que han d'incloure millores fins a la piscina i fins a la part de la carretera que és de la Diputació, en costaran més de mig milió més. Ara, però, el poble compta amb una entrada més àmplia i més segura.
Home, jo crec que hem guanyat primer el regular una mica el trànsit perquè l'espai és més limitat, els cotxes no poden anar tan ràpid, hi ha les voreres per poder accedir fins a les zones de piscina i camp de futbol, que també hi ha molta gent en bicicleta, gent a peu, és una mica l'objectiu, i també donar un atractiu al poble. És a dir, quan tu entres al poble de Maià potser podem considerar que és un poble que estèticament no, li faltaria potser una mica de millora. Llavors aquesta fase fa que tot això quedi més organitzat o més arreglat. No?
Més enllà de l'anècdota i el mal de cap, ara els veïns podran entrar i sortir tranquil·lament del poble sense haver de pensar amb el pal de telefonia que envaïa per complet un dels carrils de la via.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Espai Cràter presentarà dues experiències noves pels visitants l'any 2024. Un nou videomapping sobre el Talús i un club immersiu seran els canvis importants que es duran a terme durant l'any vinent en el Centre de Referència en Volcans, Ciència i Societat de la Ciutat d'Olot. Sílvia Martí.
L'Espai Cràter tindrà l'any vinent dues experiències noves pels visitants. En primer lloc, un videomapatge sobre el Talús, que s'inaugurarà a principis de l'any 2024. Aquest projecte serà possible gràcies a una subvenció del 70% per part de la Generalitat de Catalunya sobre el cost total de 35.000 euros. L'objectiu del videomapatge és ser l'element central de l'exposició i aconseguir fer l'explicació de la formació del volcà Puig del Roser i del vulcanisme d'Olot a partir d'una experiència immersiva i pedagògica. La segona novetat té previst estrenar-se el juny del 2024 i es tracta d'un cub immersiu. Aquesta nova activitat té un cost total de 270.000 euros i serà possible gràcies als fons de Next Generation. Aquest espai permetrà als visitants viure una experiència totalment immersiva per conèixer l'activitat eruptiva dels diferents indrets del món, incidint sobretot amb la de la Garrotxa. Ho explica Xevi Cullell, director de l'Espai Cràter.
És interessant explicar-ho perquè d'alguna manera podem demostrar que les activitats eruptives d'arreu són diferents i fins i tot a la Garrotxa no només hi ha hagut una activitat eruptiva sinó que n'hi ha de diferents. Hi ha diferents elements, que ho expliquem en l'exposició, que configuren aquesta tipologia d'activitat eruptiva, no? I per tant és interessant a nivell pedagògic però també a nivell experiencial.
Aquestes dues novetats seran una aposta molt important pel centre i no es preveu cap novetat més d'aquest nivell fins d'aquí a 3 o 4 anys. Enguany, en l'àmbit tecnològic s'està fent una millora tècnica de la sala amb una empresa que s'encarrega del seu manteniment.
En matèria educativa, Mieres tindrà llar d'infants el curs vinent. És la gran intenció del municipi de cares al curs 2024-2025. Ho ha explicat la directora del centre, Carme Teixidor, en el marc de la celebració del 90è aniversari de la inauguració de l'escola al poble, que es va celebrar aquest diumenge. Actualment, l'escola Finestres de Mieres compta amb alumnes d'infantil 3 fins a 6è de primària. Precisament aquest diumenge es van reunir exalumnes i membres actuals de l'escola en un dinar de germanor.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
90 anys d'escola al poble. No tots els municipis petits de Catalunya, com Mieres, tenen la sort de poder celebrar aquesta efemèride ni alhora poder dir que encara tenen escola. La despoblació dels pobles petits ha estat una de les causes de la desaparició de moltes d'aquestes escoles. Però el cas del poble garrotxí és diferent. Aquest diumenge s'han celebrat els 90 anys de l'escola Finestres de Mieres. Gairebé un segle de vida que ha fet reunir a professors, alumnes i antics membres al llarg d'aquestes 9 dècades d'escola. L'edifici, totalment renovat respecte fa 90 anys, encara ara conserva els records d'aquells que algun dia hi van aprendre alguna cosa. Actualment hi cursen alumnes d'infantil 3 fins a 6è de primària. La gran novetat de cares al curs vinent i gran repte, segons l'actual directora Carme Teixidor, és tenir llar d'infants.
Hem tingut molta sort que ens convenien les obres a l'escola i es van fer. Llavors, ara durant un temps estarem ben dotats a nivell d'infraestructures. I de cares al curs que ve, doncs, tenim el repte de començar la part de llar d'infants, llavors, que també s'hauran de fer obres i bé, acollirem nens més petits.
Al llarg d'aquests 90 anys per l'escola Finestres de Mieres hi han passat desenes d'alumnes i professors. Una d'elles és la Carme Uller, exmestra del centre, i que explica com era abans treballar a l'escola.
Era un tarannà molt semblant. Els alumnes, bueno, nosaltres ho vam pujar, de fet érem dos mestres, i era com una família. I compartíem moltes coses, moltes matèries, també fèiem grans, petits.
I també aquest diumenge a Mieres es van reunir exalumnes, com l'Arnau Nart, exalumne del centre i ara ja pare d'un alumne de l'escola Finestres. Explica la importància de que pobles petits com Mieres tinguin escola i de com ha evolucionat al llarg dels anys el nombre de població.
He nascut aquí, m'he criat aquí, vaig anar a l'escola aquí, ara el meu fill va aquí a l'escola, la meva filla hi anirà l'any que ve. Sí, bueno, ha sigut tot... Bueno, és tot una fita, suposo, una escola d'un poble tan petit es mantingui durant tant de temps, havent-hi Ha hagut la davallada de població que va haver-hi també cap, bueno, des de la primera meitat, segona meitat del segle passat. Bueno, jo quan anava a l'escola eren 24 alumnes, entre P3 i 6è, i ara són el doble, ben bé. Hi ha hagut anys que encara han sigut més.
En aquesta línia, els més petits també coincideixen que és molt important tenir escola al poble. Una de les actuals alumnes és l'Ona Vilamajor, que fa 2 anys que cursa a l'escola Finestres de Mieres.
Perquè, si no, doncs, hauríem d'anar o a Olot o a Banyoles. Llavors, doncs, és important que estigui aquí perquè no haguem d'anar tan lluny.
Mieres espera que el curs vinent, el 2024-2025, pugui tenir llar d'infants i així comptar amb més cursos. Actualment es divideixen en 3, des d'infantil 3 a infantil 5, de primer a quart de primària i de 5è a 6è de primària.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Precisament, Ràdio Olot i Olot Televisió enceten nova temporada amb algunes novetats en la seva programació. Destaca la incorporació de més reportatges d'àmbit comarcal a la grella de la televisió, l'estrena d'un programa dedicat als 25 anys de la cadena i canvis en la imatge d'alguns dels seus programes emblemàtics com l'Alcalde Respon, La Finestra o el Des d'Aquí. A la ràdio, per la seva banda, tornen les tertúlies al vespre, es manté una aposta clara pels esports i canvia l'horari d'un dels programes més populars, el Cocodril Club, Pere Obac.
Aquesta temporada, els espectadors de la televisió veureu que la imatge de la majoria dels programes de la casa ha canviat. L'estrena dels nous estudis a Can Trinxeria i una aposta clara per la tecnologia d'última generació permetrà a Olot Televisió experimentar en els seus formats. Això permetrà poder dur a terme molts canvis d'imatge en programes com Les Notícies, La Finestra, El Des d'Aquí, Parlem de Tu o L'Alcalde Respon, entre d'altres.
Una de les grans novetats d'aquesta temporada és l'estrena d'aquesta pantalla que ens permet una versatilitat molt gran en tots i cadascun dels nostres programes. La veritat és que hem aconseguit que la imatge canviï radicalment i això li dona un plus de modernitat i d'avantguarda a la televisió de la Garrotxa.
Entre les novetats de la temporada hi haurà l'estrena del programa dedicat als 25 anys de la televisió, en el qual es farà un ampli repàs dels programes que han marcat la història de la cadena. Una redacció integrada per 7 professionals permetrà fer uns informatius molt més potents i amb capacitat per arribar a tota la comarca. A Ràdio Olot tornen els Des d'Aquí del Vespre, les retransmissions esportives dels partits de la Unió Esportiva Olot i de l'hoquei, i espais emblemàtics com Trenquem el Cuc en unes instal·lacions renovades.
La ràdio presenta com a principal novetat el programa 55 Minuts Més, que presenta en Pere Farges, com podeu veure, i és un espai que el que pretén és la continuïtat dels 5 Minuts Més, els 5 Minuts Més, que és un programa purament informatiu en aquesta nova temporada, des de les 7 fins a les 9 del matí, i a partir de les 9 del matí obrim la finestra a un entreteniment que ha de desembocar amb la radiofórmula que presenta en Joan Soler a partir de les 10 del matí. Tot plegat es fa des d'aquest mateix estudi.
Entre els canvis de la nova temporada de Ràdio Olot destaca el trasllat del programa Cocodril Club dels dissabtes a les 9 del matí, just després de Trenquem el Cuc.
En cultura, la novena edició del petit format arriba amb noves ubicacions, com l'estudi de Noni Barea com a principal novetat. Enguany estarà formada per 5 espectacles molt diferents, entre ells repartits en els 4 dies de festival. Crònica, Daniel Puigvert.
Falta poc més d'un mes perquè arranqui una nova edició del petit format. Enguany el Festival de Teatre començarà el dijous 23 de novembre i durarà 4 dies. Aquesta novena edició comptarà amb 5 propostes ubicades en diferents espais. El primer serà l'obra interpretada per Pere Arquiller, el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, que es durà a terme al Teatre Principal d'Olot. El segon dia serà el torn de Loco Amoris a l'Orfeo Popular Lutí. Ja dissabte hi haurà un espectacle a càrrec d'un conjunt italià, Teatro de Manghiare, que sorprendrà a la majoria del públic. A més, el dissabte també hi haurà l'obra Silencio a la Sala al Turín. Per tancar el Festival de Teatre, el diumenge serà el torn d'una de les novetats. Per primera vegada, l'estudi de Noni Barea serà una de les ubicacions del format que enguany acollirà l'obra Costura. El director artístic del petit format, Joan Martí, destaca l'obra Teatro de Manghiare per la seva singularitat.
És una obra molt especial perquè es tracta de sopar i de dinar amb ells. El dissabte es farà un dinar i al vespre un sopar per a 30 persones que mentre sopes que ells t'estan fent el sopar, o sigui, fan pasta i fan una mica d'entrants amb aigua i vi, i ells t'estan explicant la seva història. Que la seva història és molt curiosa perquè són uns intèrprets italians que en un dia es devien, m'imagino jo, cansar d'interpretar i de fer teatre i se'n van anar a viure en una granja, la granja de l'Ariete, i allà van començar a fer productes seus ecològics per ells i per vendre.
A més, un dels objectius del petit format és poder apropar tot l'art teatral als més joves. Com cada any, el festival oferirà espectacles de microteatre a alumnes de cicles d'ESO de la ciutat. Segons Martí, una de les peculiaritats del petit format és la varietat d'ubicacions que té.
No, bé, les novetats són sempre les obres que intentem triar coses molt especials que potser no arribarien aquí a Olot, no? I en llocs també una mica especials. A vegades per motius tècnics hem de buscar doncs, la sala de Turín o el teatre per motius tècnics que no podem, però sempre que podem ho fem en llocs que no estan preparats per fer teatre i nosaltres el volem fer.
Les entrades per la novena edició del petit format estan disponibles des d'aquest dimarts i es poden comprar a través de la web del mateix festival.
I abans dels esports hem de parlar del Festival Musicals Masos, que posa punt i final amb el seu màxim d'assistència i amb la idea de seguir ampliant la seva proposta musical per tal d'oferir el màxim nivell possible.
El Festival Musicals Masos ha posat aquest cap de setmana el punt i final amb els seus dos últims concerts sota la nova proposta de Música en Xoc. Els organitzadors estan molt satisfets amb el resultat, ja que han aconseguit el màxim d'assistència possible i centren l'objectiu de l'any vinent en augmentar el nivell musical dels concerts. El president de l'Associació de Musicals Masos és Jordi Tarrús.
Nosaltres el que volem a partir d'ara, més que augmentar concerts, és poder lligar amb grups realment de primeríssim nivell que puguin venir aquí i poder així anar augmentant el nivell de musical del festival, que creiem que realment aquest any ha tornat a fer un salt important.
Aquesta setena edició del festival ha mantingut la seva essència malgrat incorporar-hi algunes novetats. Un any més, els concerts de cambra s'han dut a terme a cases pairals i espais patrimonials de la comarca, fent així un concert a cada espai diferent. Aquest any també, a diferència dels altres, s'han adaptat dels torns per concert per tal de buscar una millor acústica i evitar aglomeracions.
L'esport a Ràdio Olot.
Aquest dimarts a la carpeta esportiva, gran protagonisme per la Unió Esportiva Olot, que ha arrencat la primera divisió femenina com un coet. Les olotines lideren la categoria després de marcar 8 gols en els primers dos partits. Les jugadores d'Eduardo García jugaran tots els partits aquest any com a local a l'estadi municipal, després d'una demanda de les mateixes futbolistes. Guillem Guardiola.
Sembla que el retorn a primera divisió femenina li ha provat a la Unió Esportiva Olot. Dos partits, dues golejades. Les jugadores d'Eduardo García han marcat 8 gols en els primers dos partits. No n'han encaixat cap i s'han situat líders a la taula. En el primer partit de Lliga al camp del Sant Gabriel, victòria per 0-4, el mateix resultat que en el primer maig disputat a l'estadi municipal com a local contra el Vic. El tècnic de les olotines, Eduardo García, de fet, apunta que, tot i ser un equip acabat d'ascendir, la idea és moure's a la part alta de la taula.
Este año tenemos un nuevo proyecto. Las intenciones son las mateixas, pelear la parte alta de la taula, pero nosotros estamos mentalizados en nuestra feina y yo creo que han salido a dar la cara molt bé las noies, demostrando lo que volem aquesta temporada, ¿no?
Les noves incorporacions, de moment, com les d'Aricat, Enia López i Núria Merchant, estan donant els seus fruits. La Unió Esportiva Olot, per cert, jugarà tots els partits com a local a l'estadi municipal. El club ha pres aquesta decisió a partir d'una demanda de les mateixes jugadores. La capitana Núria Soler assegura que es tracta d'un gran avenç per al futbol femení.
Al principi només tenien uns certs partits a l'estadi limitats, ara ja ens han donat que puguem jugar en principi cada setmana que juguem a casa allà, i a nosaltres ens sentim bé perquè és una manera que el club també et dona com, ostres, hem pujat de categoria, com un incentiu de podeu arribar més, no sé.
La Unió Esportiva Olot no jugarà aquest cap de setmana, tot i que sí que ho farà el pròxim dissabte contra el Berga a l'estadi municipal.
I ara, sobre dues rodes, parlem del pilot Martí Vayreda, que ha tancat un dels millors cursos de la seva carrera. Reconeix que, tot i la lesió al menisc, ha fet una temporada molt bona. El garrotxí destaca, per sobre dels altres podis, el tercer lloc al Mundial, la competició més important de la temporada de bicitrial.
Una temporada molt bona. Així defineix el curs el pilot Martí Vayreda. L'Olotí ha tancat l'any aquest setembre amb una quarta posició a la Copa del Món de Dinamarca i un cinquè lloc al Campionat d'Europa d'Eslovàquia. En les dues competicions, sensacions molt semblants, perquè en les dues es va quedar molt a prop del podi. Vayreda fa un balanç molt bo de la temporada i destaca, sobretot, la medalla de bronze que es va penjar al Mundial de Glasgow en la considerada competició més rellevant de l'any.
sempre he estat allà, no? Tota aquesta temporada, no? Si tu mires la primera Copa del Món a Vic, vaig quedar tercer, però a 10 punts del segon, que també va ser una tonteria que perds punts i ja quedes tercer. A França vaig quedar cinquè, però amb els mateixos punts que el segon, o sigui, tot empatat. I aquesta última Dinamarca, no? He quedat quart, però amb els mateixos punts que el tercer.
El pilot Martí Vayreda té clar el pròxim gran repte, aconseguir passar de ser un pilot fix a les finals a ser-ho també al podi de cada competició.
Sí que és veritat que doncs, si hagués pogut entrar una mica més, no? Que és el que intentarem aquest any, doncs, estar una mica ja més present al podi, no? Ja ser una mica un fix, no? Ja a posició de podi, que aquest és el següent pas, però estem parlant de coses molt difícils de fer. De moment ja sóc un fix a les finals, podríem dir, perquè he entrat a totes, i ja estic sempre allà, no? És això, tot el rato empatat a posicions de podi o entrant-hi, o sigui que una temporada molt, molt bona.
Amb la temporada ja conclosa, el pilot Martí Vayreda té prevista una operació al menisc durant les pròximes setmanes. El temps de recuperació serà de 6 mesos aproximadament, tot i que confia arribar en bones condicions per a la nova temporada.
Doncs amb el balanç de temporada del pilot Martí Vayreda tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 19 de setembre de 2023. Més informació, com sempre, minut a minut, al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Els serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb els habituals butlletins horaris. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.